street just looking for my baby. Marina Porres, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Què tal, Marina?
Bé, i tu?
T'has creuat amb el Peris.
M'he creuat amb el Peris.
Te'n recordes del Peris, del cor de la ciutat?
Sí, molt, clar, és una icona.
Icona. Li he dit i no sé si li ha fet gaire gràcia. Però és el personatge que el perseguirà tota la vida, perquè...
És inevitable.
Però és que era brutal, eh?
Sí.
Te'n recordes el cor de la ciutat que van canviar el personatge del David, el Quim Gutiérrez?
Sí.
Una temporada. Jo crec que el Quim Gutiérrez se'n devia anar a Madrid a fer les Espanyes i la devia sortir una altra feina, i al cap d'un temps va tornar el David amb una, que l'interpretava un altre actor.
I de sobte era un altre.
Era un altre, i allò va ser un...
Va ser un xoc, però tothom ho va acceptar molt alegrement,
no sé si ho vam acceptar gaire alegrement.
Sí?
Sí.
Home, tothom va seguir la sèrie allà.
Ah, sí, perquè és que els col·laborats aquests de TV3 no...
Són molt forts.
Són molt forts. Bé, bé. Què tal, Marina?
Bé.
A part d'això, bé?
A part d'això, bé, tot bé.
Això és l'excusa cada diumenge a les 11 amb la Marina Porres. Ella és crítica literària, professora de la Universitat Pompeu Fabra, treballa a la llibreria L'Ombra de Rubí. Cada setmana ens porta una excusa per parlar de llibres, sèries, pel·lícules, cançons i tota la vegada. Aquesta setmana l'excusa quina és, Marina?
Doncs aquesta setmana fem una d'aquestes seccions monogràfiques que fem de tant en tant, que només la dediquem a un sol escriptor, però és que aquesta setmana l'ocasió s'ho val molt, perquè aquesta setmana acaba d'arribar a les llibreries un llibre que es diu Rellotge sense agulles, que és una novel·la de l'escriptora del sud dels Estats Units, Carson McCullers, val? Llavors, això ja seria notícia, diguéssim, per si sola, però resulta que amb la publicació d'aquest llibre, l'altre editorial, que és el segell que la publica, ha acabat l'obra completa d'aquesta escriptora i la podem trobar sencera al seu catàleg, que és una cosa que a mi m'agrada molt. Quan una editorial fa aquest tipus d'apostes, de publicar sencera l'obra d'un escriptor, perquè vol dir que no només està interessada en un llibre, sinó que confia i aposta de debò per algú, i té valor per mi, doncs, poder trobar tots els llibres d'ella reunits en un mateix lloc. Per tant, avui bàsicament intentarem explicar per què val la pena llegir Carson McCullers, una escriptora que potser és menys coneguda del que hauria de ser.
Qui era aquest personatge? Perquè potser si comencem a situar-lo una mica ens aclarim una mica millor.
Doncs sí, és una de les escriptores del sud dels Estats Units més importants del segle XX, bàsicament. Ella va néixer l'any 17 i es va morir a l'any 67, bastant jove, als 50 anys, perquè ja feia temps que estava malalta, perquè des dels 30 va patir una malaltia crònica que tenia mitja banda del cos sencer paralitzada. I llavors, Carson McCullers, això ho explica ella mateixa i fa molta gràcia, va néixer amb un presagi que la va marcar tota la vida, que és que des que la duia a la panxa, la seva mare va predir que era una nena que estava destinada a grans coses, que és una mica una llosa que et diguin això quan ets petit, crec. Però, fins als 17 anys, ella va dedicar-se al piano amb molta passió, i de fet ja es veu que era bastant bona, però una febre reumàtica va decidir que deixava la música enrere i es passava les lletres, i llavors no les va deixar mai més. Llavors, aquesta noia, Carson McCullers, de molt jove va marxar a Nova York a estudiar i, al tornar a casa, va trobar el que havia de ser l'amor de la seva vida, que era un senyor que es diu James Reeves. Llavors, els dos tenien com grans aspiracions de ser escriptors, es van enamorar bojament, es van mudar a Nova York quan ella va començar a triomfar, després explicarem com, i sembla que allà tot va començar a torçar-se, perquè ells vivien el glamour de ser una parella d'escriptors famosos, i amb això van venir doncs, les baralles, les infidelitats, un alcoholisme que es va anar fent pitjor amb els anys, i llavors ells es van casar, es van divorciar, es van reconciliar, i l'any 53 ell es va suïcidar. Llavors, clar, això és un fet, òbviament, que li va marcar la vida, i de fet, d'aquest amor, ella en podria haver tret la lliçó com central d'un dels seus llibres més famosos, que es diu La balada del cafè trist, i és un llibre on diu que l'amor és cosa de dos, però en realitat és un sentiment solitari, i és una idea molt, molt interessant.
O sigui que sempre la vida de l'escriptora es barreja amb el que va escriure, d'alguna manera.
Sí, i en el seu cas, des del principi, perquè Carson McCullers explica amb la seva obra una idea bastant bèstia, que és estem molt sols al món, que és una idea que ella va sentir des de petita. Llavors, la millor manera d'expressar aquesta idea en el mínim espai, diguéssim, la trobem en el títol del que segurament és la seva novel·la més famosa, que es diu El cor és un caçador solitari, i que bàsicament és això, estem sols al món, no? Aquesta novel·la la va fer famosa quan només tenia 23 anys, i la veritat és que ella, amb 23 anys, era com el somni de tot gran editor, perquè era una jove excèntrica i una escriptora revelació, per tant, diguéssim que era com un caramel per als editors. I llavors també passava que hi ajudava bastant el seu aspecte andrògin. Carson McCullers portava com el cabell curt, vestia pantalons i camises d'home i tenia un posat bohemi bastant atractiu. I a més, tenia accent del sud, que això és una cosa que sempre ajuda a vendre de vegades perquè et fa com excèntric, no? Llavors, la novel·la El cor és un caçador solitari explica la història d'un senyor que és sordmut i que gràcies a la seva amabilitat i a la seva manera d'estar al món es guanya la confiança de tothom que té al voltant, bàsicament perquè tothom veu en ell el que hi vol veure, perquè clar, ell no té veu i no pot dir res. Llavors, la novel·la se situa en una ciutat obrera del sud, que és sempre l'ambient de Carson McCullers, que està arrasada per la depressió i per la pobresa, i on hi ha molts conflictes racials, tema màxim de Carson McCullers també, però aquesta és una història sobre com tothom està marcat per la solitud i com tothom necessita constantment buscar l'amor, per dir-ho molt ràpid, i us la recomano molt. El cor és un caçador solitari.
El cor és un caçador solitari i posem a la pantalla una cosa que sona així.
Ladies and gentlemen, the queen of Sin City, Miss Deborah Vance Young.
You guys are gonna have a fabulous time.
2,500 shows. What do you have to say?
Well, I'll tell you what I have to say.
Això és una sèrie que es diu Hacks i que trobarem a HBO Max, Marina.
Sí, us la recomano moltíssim. Sembla una tonteria al principi, és d'aquestes, és comèdia així ràpida, fàcil, però es va fent interessant i es va fent més bona a mesura que passen els capítols, i també és una història que és la recerca de l'amor, bàsicament, perquè aquesta que sentíem és una senyora que és una diva de la comèdia, que fa monòlegs, i es troba que, com que ja és gran, se li acaba la carrera si no renova una mica. Aleshores, ella troba una noia de 25 anys que l'acaben de cancel·lar a les xarxes perquè ha fet un tuit sobre com un senador s'embolicava amb nois o alguna cosa així, i es troba que l'única feina que pot fer ella, que vol ser una escriptora guai de Los Angeles, és anar a ajudar aquesta senyora a escriure-li els monòlegs, i per ajudar aquesta senyora se n'ha d'anar a viure a un hotel a Las Vegas perquè, clar, la senyora fa els monòlegs en un casino de Las Vegas i, per tant, ella viu en aquest hotel. Llavors, que la relació entre les dues es va fent estreta, i és una sèrie com les dues es necessiten i s'ajuden l'una a l'altra més del que es pensa. I és molt bona i molt divertida, eh? Sembla tot un cliché, però funciona moltíssim, moltíssim.
Hacks, H-A-C-K-S, una sèrie d'HBO Max que ens porta també la
sí,
Marina Porras.
Sí, acaben de treure la segona temporada, crec.
I ara tornem als llibres amb una història també entre dues generacions.
Doncs sí, perquè avui que ens centrem en Carson McCullers, hem començat amb El cor és un caçador solitari, que és la seva obra més famosa, però podem seguir per una novel·la que es diu Frankie Adams, que és la història d'una adolescent solitària i somiadora que no encaixa gens amb el món que l'envolta. Ella viu, la Frankie, viu en un poble petit, és òrfana de mare i no s'acaba d'entendre amb el seu pare. Llavors, els seus amics són la criada negra que treballa a casa seva i un cosí seu. I la Frankie també té un germà que resulta que el seu germà està a punt de casar-se i, clar, se n'anirà de casa. I llavors ella, com una adolescent somiadora, doncs es fa la idea que potser també podria marxar amb ell. Però, evidentment, la cosa no acaba bé i no és així, perquè el germà no té plans d'emportar-se la seva germana petita a la seva vida matrimonial. Llavors, és una novel·la que jo crec que va molt bé per començar amb Carson McCullers, si no l'he llegit mai, i també és una novel·la recomanable si ens estan escoltant adolescents. És a dir, que no és per nens, però tampoc, o sigui, la poden llegir gent que no sigui adulta del tot, perquè explica tota l'angoixa i tota la incomoditat d'aquesta època, això doncs, on no ets un nen però encara no ets un adult, i és una història molt, molt bonica sobre el sentit de la vida i el món.
I clar, ens fa pensar una mica en aquesta altra gran història.
Sí.
Think of a wonderful thought, any merry little thought. Think of Christmas, think of snow, think of sleigh bells, off you go like reindeer in the sky.
Una mica Peter Pan, eh?
Una mica Peter Pan, perquè no se m'acut cap exemple més bo sobre els problemes de no voler deixar de ser un nen que Peter Pan, que a més sempre és bo tenir una excusa per recomanar aquesta pel·lícula. És veritat que no tiro mai de Disney, però caldria. I aquesta, la veritat, és que està al top 3 de les més preferides dels clàssics Disney. No sé si tu comparteixes aquest pòdium, però Peter Pan està entre les meves tres primeres. I crec que és una història que explica moltes coses sobre com de difícil és no espatllar-se quan et fas gran.
Avui, amb la Marina Porres fent aquest monogràfic sobre la història de Carson McCullers, aquesta escriptora. Hem començat amb Rellotge sense agulles, però continuem amb un altre llibre d'ella, Marina.
Doncs tornem als llibres perquè ens en queden alguns de Carson McCullers per recomanar, com per exemple una novel·la que es titula La balada del cafè trist, que va ser el primer que jo vaig llegir d'ella. És una novel·la breu que també està bastant bé per entrar en la seva obra. Llavors, aquesta història, com totes les d'ella, també està ambientada al sud dels Estats Units, en un poble horrible, com tots els pobles de Carson McCullers, però resulta que en aquest poble hi ha un cafè que era un lloc màgic perquè els treballadors de les fàbriques podien anar a descansar una mica, per això el llibre es diu La balada del cafè trist. Llavors, aquesta és la història bàsicament d'un triangle amorós que ja es veu des del principi que acabarà en drama. I el triangle és entre la propietària del cafè, que és una senyora raríssima, tancada, molt difícil, el seu exmarit que ha sortit de la presó i un senyor que és japerut, és un senyor una mica deformat, que apareix de sobte a les seves vides. Sona molt raro tot, però la novel·la funciona molt. La idea fonda d'aquest llibre...
És un triangle amorós o és un triangle i prou?
És un triangle amorós. És un triangle amorós i molt, com té molt punts molt desagradables, perquè clar, aquest japerut és un... Clar, s'enamora de l'exmarit convicte, no acaba res bé. Però és la idea aquesta de que fins i tot quan ens enamorem no sempre ens ho fem tots sols, perquè l'amor que sents només depèn de tu. Llavors, és una idea molt senzilla, però és una idea molt terrible, que és això, és que l'amor no és cosa de dos. Ho va dir Carson McCullers i ho explica molt bé en aquesta balada del cafè trist. És que jo crec que té un punt de molta veritat. Tu fas sempre tu sol, no? Llavors, és com... Els altres sempre ajuden o desajuden i és tot molt important, però vull dir que en realitat...
Que a vegades encara
idea...
penso en aquella frase que em vas dir un dia, que és... Com és, a l'amor n'hi ha un que s'avorreix i l'altre que...
Un que s'avorreix i un que pateix. No és meva, no és meva, però és bastant bona. És forta, sí.
Jo no sé si ho acabo de veure així, però bueno.
Perquè quan estem en històries d'amor que funcionen, llavors està bé, però inevitablement t'has de posar a pensar en aquestes coses.
Molt bé, va. Música?
Som-hi.
Els Strokes amb Last Night, que no la van tocar l'altre dia en directe.
En sèrio?
No la van tocar. Normalment crec que acaben el volum Last Night, però com que és un volo que van haver de posposar el Primavera Sound una setmana perquè el cantant tenia Covid...
Ah, no ho sabia, això.
I va acabar posposat. Crec que Tame Impala els va acabar versionant en un concert anterior, una cosa així.
Vale.
El Last Night, que és un dels grans hits, no va ser tocat aquest cap de setmana al Primavera Sound.
Ah, doncs aquesta m'agrada molt. Jo he portat avui Strokes només de la ràbia que em fa no haver-los vist jo al Primavera, perquè tot ha sigut una gestió molt estranya. Però aquesta és una cançó, Last Night, és una cançó...
Parla de la solitud, no, també?
Clar, és una cançó fantàstica, desesperada, sobre això, sobre estar sol, sobre estar malament i no saber per què ni què et passa. És una mica aquesta incomoditat de la que parla també Carson McCullers, que per això l'he portat, que el que et passa per dintre quan ningú no t'entén, no? I llavors és una cosa que és com molt adolescent, però que alhora també els hi passa als adults, i aquesta cançó, que és un... Last Night, és una cançó molt més fonda del que sembla.
Va, un últim llibre per acabar, Marina.
Doncs diria que és l'últim que ens queda per recomanar de Carson McCullers, que és un que es titula Reflexos en un ull daurat. Llavors, aquesta és una novel·la estranya, vaporosa. No us recomano que si no heu llegit Carson McCullers entreu per aquí la primera, la deixeu per després. I és una novel·la sobre l'homosexualitat i la infidelitat. És una novel·la, com sempre, situada al sud dels Estats Units, però en aquesta ocasió en una base militar. Llavors, narra la història d'un capità de l'exèrcit, diguéssim, que és gay i mig ho sap, mig no ho sap, però està casat amb una senyora molt impressionant, que el fa parar boig, molt frívola, a qui li agrada molt agradar, que també mig sap, no sap que el seu marit és gay, i llavors aquesta senyora està seduint un company del seu marit, i alhora això és un triangle amorós que es troba amb un altre matrimoni on hi ha un senyor que posa les banyes a la seva dona, que per culpa d'ell s'està tornant absolutament boja. És una novel·la molt atmosfèrica, molt vaporosa, amb un ambient molt claustrofòbic, d'incomoditat i de tensió, que toca més tots els temes de Carson McCullers, que són bàsicament aquesta cosa sobre l'homosexualitat, o sigui, sobre el gènere, és una reflexió molt abans que, que molta gent la fes, i sobre la raça, i ho barreja tot d'aquesta manera, que tot el rato estàs molt, molt incòmode.
Un llibre, Reflexos en un ull llaurat, que també es va portar al cine.
Have you ever been collared and dragged out into the street? And thrashed by a naked woman?
Marlon Brando.
I swear I'll do!
Reflections in a Golden Eye.
Reflections in a Golden Eye.
A Marlon... story that shows you what people do to each other.
Marlon Brando i Elizabeth Taylor, no, també?
Sí, és un càsting tremendo amb aquest tràiler. És molt antiga la pel·lícula, ho veiem perquè aquest tràiler, un tràiler locutat...
Sona l'Aftanina.
Sí, sí. Però això es feia molt, en plan que t'explicaven totes les features de la pel·lícula. Doncs aquí són Elizabeth Taylor, Marlon Brando, fan de matrimoni en aquesta mateixa història. És l'adaptació tal qual de Reflexos en un ull daurat de Carson McCullers. Llavors, clar, és una història que quan la posen aquestes dues potències, Elizabeth Taylor i Marlon Brando, fan de matrimoni que no s'entén, és una història tràgica, violenta, duríssima. A més, està dirigida per John Huston, o sigui que realment és com una mena de clàssic en tota regla. I val molt la pena llegir primer el llibre i després anar cap a aquesta adaptació fantàstica, la trobareu a Filmin. I us recordo que la pel·lícula es diu tal qual com el llibre, Reflexos en un ull daurat. I val molt la pena perquè és un clàssic molt interessant.
Someday, dels Strokes, també.
Sí, aquesta sí que la van tocar, que he vist moltes stories. I aquesta em va fer pena no ser-hi. És una de les seves cançons més famoses, Someday, una cançó fantàstica sobre la impossibilitat de l'amor feliç. Per això diu que sols ens en sortim, però junts no hi ha manera, que és el que diu aquesta cançó. I igualment, clar, són dues persones que s'estimen, però resulta que no pot ser. I llavors és una cançó molt trista, molt nostàlgica, resignada una mica, sobre com les coses funcionen, però només funcionen someday i sometimes, però no tota la... Sí, no tota l'estona.
El David llavors... Carabén, no?, té un disc que es diu L'amor feliç, de Mishima.
Sí, hi ha la cançó fantàstica de Mishima, No existeix l'amor feliç, i també és una
és
mica...
És el títol del disc, és la No existeix l'amor feliç, és la cançó.
És la cançó, i L'amor feliç és el disc, però és sobre aquesta impossibilitat, i a més d'aquest tema, no?, és la frase aquesta famosa de la cançó aquesta, que diu... em fa mal dir-ho, diu, però vull que et quedis sometimes, o sigui, no tot el rato. I llavors és com... Està bastant ben trobat, la veritat.
Avui amb la Marina Porres hem posat els Strokes per parlar de Carson McCullers, aquests llibres de La Blada del Cafè Tris, Frankie Adams, El cor és un caçador solitari, Rellotge sense agulles, Reflexos en un ull daurat. No sé si tindreu temps, oients, de llegir-vos-ho tot en una setmana,
sí,
perquè diumenge que ve hi tornarem.
Això va molt bé posar-se a la pàgina web de l'altra editorial, que tenen com el catàleg allà molt ben explicat i la que us faci més gràcia.
I hem passat per Hacks, Peter Pan i Reflexos en un ull daurat a les sèries i a les pel·lícules. Marina Porres, un plaer.